Si existís algun pòdium literari de grans temes universals, l'amor segurament n'ocuparia el primer lloc. L'amor en totes les formes, la inauguració i la clausura, el naixement i la mort. Wagner va explicar que havia fet Tristany i Isolda precisament perquè mai havia conegut la felicitat amorosa i va voler vestir un monument al somni més vell. Qualsevol persona que s'hagi enamorat alguna vegada ha estat Tristany i ha estat Isolda, ha estat Lancelot i ha estat Ginebra, ha tocat el cel de Beatriu o ha baixat als inferns per buscar Eurídice. Avui a Ciutat Maragda volem explorar l'amor i el dol en la literatura i en la música. Amb Jordi Puntí i Maria Boigues partirem de Julian Barnes i amb la musicòloga Maria Montes i el director Àlex Uller viatjarem amb Wagner. Avui, per tant, amb l'amor com a obra d'art total, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Avui canviem el xiulet pel motiu de l'amor del preludi del Tristany i Isolda de Wagner. En la segona part ens centrarem més en Wagner i amb aquests dos personatges. Ara saludem la Maria Boigues i el Jordi Puntí. Què tal?
Molt bé.
Com va això?
Per parlar de d'amor, sens dubte, d'amor tràgic, en algun sentit, vaja, i de la pèrdua, no? Des d'un llibre, la novetat, per dir-ho així, és la traducció en català que va d'aparèixer a Nivells de vida de Julian Barnes, Angle Editorial, traducció d'Alexandre Gumbau, i que és un llibre que, de fet, és el 2013 i que aborda aquesta qüestió des d'un cas personal, no?
Sí, si em permets, faré una entrada totalment improvisada, i és que ara que escoltava aquestes notes del preludi, de Wagner, com que jo no escolto Wagner habitualment, al primer moment he pensat que era la banda sonora de Vertigo de Hitchcock, perquè té una similitud. I no pot ser més exacta, perquè Vertigo, recordeu que a més es va traduir en alguns llocs com d'entre els morts, i que hi ha un punt de, en la pel·lícula, a més hi ha un punt de retorn d'una persona, d'una dona, d'una estimada que mor i que torna a la vida. I en aquest llibre del Julian Barnes, per fer-ho enllaçar, pot semblar una mica patillero, però jo, en el meu cap, diguem-ne, enllaça en el sentit que hi ha una voluntat de parlar de moltes coses diferents, que és un llibre difícil de comentar, i a veure si la Maria hi està d'acord, perquè neix d'algo que és molt personal i molt púdic, que és el dolor per la mort d'una persona estimada, i que tanmateix el Julian Barnes ho aconsegueix d'una manera, crec, brillant i emotiva, sense ser mai autoajuda, sense ser mai un llibre, penso que el llegeixis i diguis, em dona solucions per portar bé el meu dol i el meu dolor. Jo crec que no és la pretensió. I a més, ell cita un moment Foster, A.M. Foster, que diu el dol i la mort té sentit per si mateixa, però la mort d'una altra persona no et pot ajudar en tu, no? I crec que això és molt rellevant. I la gràcia per mi és que hi arriba a través d'una estratègia literària o d'una intenció literària que és molt particular. I si voleu, després en podem parlar.
Maria, com ho has vist tu?
Mira, cal dir aquí que el que va recomanar que parléssim d'aquest llibre és el Jordi, que acaba de prendre la paraula, que va dir, a mi m'agradaria molt parlar d'un llibre que trobo molt bo, del Barnes, que és Nivells de vida. I quan el vaig començar, he de dir que les primeres pàgines anava pensant, me cago en l'amic que me l'ha recomanat, perquè parlava de globus.
Globus aerostàtics,
de globus aerostàtics.
Despista molt,
i
això.
Anava parlant de tota una sèrie de gent que al final del 18 i sobretot el 19 emprenen aquesta aventura completament folla, que és desafiar l'aire i construir globus i intentar travessar el canal de la Mànega, que a més tenen l'obsessió de la Mànega, és la Mànega que volen travessar. Cal dir que són o anglesos o francesos, i aleshores estan tota l'estona pensant de creuar cap a l'altre cantó, que això hi és. Però, esclar, d'entrada, comences un llibre que és un llibre que és primet, d'altra banda, és un llibre que fa 120 pàgines, Nivells de vida, I amb aquests viatges i amb aquests excèntrics que tenen aquest projecte, i de cop i volta apareix la Sarah Bernhardt, l'actriu, i de cop i volta apareix un personatge que es diu Tournesson, un francès, que de cop i volta descobreixes que és el Nadar, el fotògraf, i per allà van voltant el temps de la Comuna, i el Victor Hugo, i la George Sand, i tota una sèrie d'anècdotes històriques que penses... El Jordi Puntí m'ha fotut en un relat que agafa excentricitats històriques, em fa excel·lents anècdotes narratives, però i a mi què? I aquest a mi què? Molt ràpidament es torna un món encantador i un món en què hi ha una finesa de sentiment i un viatge molt particular. I tens raó, Jordi, és aquest talent molt gran per un espai molt curt de pàgines reunir, com t'ho diria, filagarses d'experiències que són experiències de la màgia, en el fons. De la màgia de l'aventura, de la màgia de l'enamorament entre persones que no podran mai pretendre fer-se companyia. És això, és el desafiament per acabar arribant a aquesta tercera part tan particular que acabes pensant què té a veure amb el que he llegit abans. Ell sap fer que tingui a veure, evidentment, que et sentis acompanyat fins en aquella última porta on entres, que és l'experiència de la pèrdua. I en aquest sentit és molt fidel a la vida, perquè l'experiència de la pèrdua és que de cop i volta t'adones que res no t'hi havia preparat.
I de la pèrdua especialment amorosa, diguem. Sí. Que és una de la pèrdua de l'amor. Jo crec que aquest és un llibre que pots pensar quan te l'expliquin, sobretot la tercera part, que és un llibre sobre la mort de la persona estimada, però en realitat és un llibre sobre l'amor de la persona estimada, i més enllà. Fixa't que la primera frase del llibre diu: ajuntes dues coses que no s'havien ajuntat mai fins ara, i el món canvia. La gent potser no hi cau d'entrada, però tant és, el món ha canviat igualment. El llibre té tres parts. La primera part podria dir-se el cap als núvols, i té a veure...
Això, els glòbuls, que
tot i que és el pecat de l'aire, no? Que té a veure amb els glòbuls. Llavors, la segona part, que es diu planerament, diguem que baixa a terra, i la primera frase és: ajuntes dues coses que no s'havien ajuntat mai fins ara, i de vegades funciona i d'altres no. I finalment arribes a aquesta tercera part, que es diu la pèrdua de la profunditat, i que hem anat dels núvols o del cel a la terra, planerament, i ara entrem a un altre territori, que és la pèrdua de la profunditat, que és l'inframón. I diu: ajuntes dues persones que no s'havien ajuntat mai fins ara. I de vegades és com el primer intent d'enganxar un globus d'hidrogen o un globus d'aire escalfat. Què prefereixes? Estavellar-te i cremar-te, o cremar-te i estavellar-te? Però d'altres funciona, i s'inventa una cosa nova i el món canvia. I per mi el llibre, sobretot, diguem-ne, és... Ja, i després faré una altra referència que per mi és tant o més important, eh? Però el llibre és sobre això, és sobre com les coses que d'entrada no semblaria que haurien de funcionar quan les ajuntes, funcionen, com els globus, és a dir, o com els globus i jo. Si tu a mi em dius... llegiries mai un llibre sobre globus aerostàtics? Probablement et diria que no, perquè no m'interessa prou. Ara, en el moment en què em dius no, però és que hi sortirà la Sarah Bernhardt i sortirà el Nadar, el fotògraf Nadar, dius, bueno, doncs potser sí. I al final, potser, el que hem d'acabar, una de les coses que hem d'acabar pensant és que, en el fons, l'amor és ajuntar dues coses que d'entrada no tenen gaire a veure, o potser sí. I el fet d'ajuntar-les potser és el que dona sentit a tot plegat.
Exacte. Hi ha dues pàgines més endavant d'això que llegies, hi ha un fragment en el qual diu el narrador: no tenim gaire traça a l'hora d'afrontar la mort, aquesta cosa única i banal que no aconseguim encaixar en un pla més ampli. Penseu que aquest llibre és la temptativa d'abans, literària, si voleu, d'afrontar això, d'afrontar una cosa inassumible?
No ho sé, però per estirar el fil del que deies... En el fons, comença el llibre d'una manera que et pot donar a entendre que parlarà d'aventures aerostàtiques, efectivament, a través de dos personatges, que són aquest Tournesson, que en realitat és Nadar, i aquest colonel britànic que es diu Burnaby.
Ara no me'n recordo, però sí.
Però molt ràpidament et parla d'ells com a amants. I és molt curiós, perquè el moment en què abandona una cosa per entrar en l'altra, apenes te n'adones. Llisca. És una cosa extremadament natural. I Nadar... Nadar, que personalment associo més aviat a l'excentricitat esclatant, a la bohèmia, a un personatge d'una certa truculència, te'l presenta com un marit modèlic, profundament enamorat de la seva dona, que en un cert moment té un vessament cerebral i com ell es converteix en un infermer exemplar que surt en els diaris del Goncourt i que es torna llegendari també a París per una cosa que és tot el contrari del que se n'havia conegut, que és aquesta altra cara, diguem, del personatge. La cara de l'abnegació completa i de l'abnegació per amor, perquè realment s'ha d'ocupar d'una dona que s'ha tornat completament silenciosa, completament desvalguda, no ben bé un vegetal, però, vaja, és aquesta cosa desolada, diguem, de la persona que ha perdut l'autonomia. I quan parla d'aquest Burnaby, d'aquest coronel britànic, és un amor completament diferent, que és l'amor amb la Sarah Bernhardt, que és l'amor entre dues persones que han viscut sempre amb una mena de pacte tàcit amb si mateixes, que és no em casaré, no em casaré mai, no m'ajuntaré mai de manera estable, sóc un àtom lliure, és a dir, vaig pel món com un globus que navega i que el vent se l'emporta cap aquí, cap allà, i això és la vida. I un bon dia es coneixen i passa entre ells una història d'amor que s'escriu en molt poques pàgines, però que és preciosa, veritablement preciosa, i ell té la tentació de demanar-li de casar-se amb ell.
I ella li diu... No estic feta, és una frase que trobo sensacional. Diu, no estic feta per la felicitat, jo estic feta per els plaers i per les sensacions, no? I per les emocions, però la felicitat no. I llavors, per això, bueno, potser no cal explicar cap on va, però trobo que també hi ha, que és una cosa que a més potser en alguns moments pel lector li pot semblar gratuïta, els lligams entre una part i una altra. Això que dèiem, per què hem de parlar de Sarah Bernhardt per acabar parlant de la mort de la persona estimada i del dolor i del dol, no? Bueno, doncs perquè potser aquesta idea de la felicitat que té la Sarah Bernhardt d'alguna manera es reprodueix després en la idea de la felicitat que té el mateix Julian Barnes quan parla de l'absència de felicitat al voltant de la seva dona morta, no? Diguem-ne, que és un exercici que, a més, que el mateix Julian Barnes et diu que no deixa de ser un punt estèril, això de buscar relacions entre les diferents parts, perquè de fet ell diu tots busquem una pauta. Quan llegim fets, històries que en principi no hi tenen a veure, diu tots busquem una pauta. Diu cadascú de nosaltres ha de fer veure que troba o que reinstaura una pauta. Els escriptors creuen en les pautes que formen les seves paraules, que al seu torn esperen i confien que conformin idees, relats, veritats. Aquesta és sempre la seva salvació, tant si estan afligits com si no. Però potser la pena, que destrueix tota pauta, encara destrueix més coses. La creença que se segueix alguna pauta. És a dir, una de les conseqüències del dolor, tal com el viu i l'explica ell, és que no hi ha lògica. I, per tant, hi ha un moment en el llibre que ens està dient tot això que us he explicat i que vosaltres us esteu esforçant perquè tingui una lògica... potser és que no hi és, i potser la gràcia és que no hi sigui, no?
I que en el fons hi és, però d'una manera molt, molt... com si estiguessis molt amunt i veiessis les coses de molt amunt estant, i aquí t'adones que res no és arbitrari en aquest llibret, perquè el globus del principi és ben bé això, quan explica Nadar que en el fons s'enlaira perquè el que vol és veure les coses des d'un altre angle, que és des de dalt. Poder fotografiar la ciutat des de dalt. Aquest és l'objectiu. I a més, hi ha una escena molt divertida, però a veure, deixem-ho perquè els lectors s'ho llegeixin, que val molt la pena. Sí. I hi ha un altre moment en què es tira fins al moment en què els homes arriben a la Lluna i de la Lluna estant veuen sortir a la Terra. És a dir, aquest canvi de l'enfocament, aquesta visió absolutament nova sobre les coses... que d'alguna manera el llibre compleix amb això, perquè és una exploració del dolor. És una exploració del dolor, com n'hi ha, de riquíssimes i de variadíssimes en literatura, pensant en aquells dos volums de La recerca del temps perdut, que són La presonera, de quan ell està amb l'Albertine, i després Albertine disparu, precisament, Albertina desapareguda, que és quan queda sense ella, i que és una exploració, però una exploració en el sentit quasi geogràfic. I ell té un moment... hi ha molts paràgrafs en aquest llibre que tens ganes de recordar-los.
La Maria Buigas ve amb el llibre ple de pòstits groc, no?
que diu l'aflicció reconfigura el temps, la seva durada la seva textura, la seva funció. Un dia no té més importància que el següent. Per tant, per què els han distingit posant-los noms diferents? També reconfigura l'espai. S'entra en una nova geografia, organitzada segons una nova cartografia. Sembla que un s'orienti a partir d'un d'aquells mapes del segle XVII que representen el desert de la pèrdua, el llac, sense vent, de la indiferència, el riu, sec, de la desolació, el pantà de l'autocompassió i les cavernes, subterrànies, de la memòria.
Sí.
Contundent,
eh? No, és preciós, és meravellós. I és, també hi ha aquesta cosa que trobo que és molt, molt ric en el, diguem-ne, intentar, que gairebé diria que és un recurs extrem i desesperat, que és objectivar el dolor en coses que te'l puguin donar-li cos per intentar-lo entendre, no? I aquest n'és un que és molt bonic. Hi ha un altre moment on parla de la pèrdua del vocabulari compartit, no? El fet que hi ha paraules que amb la teva persona, amb la persona amb qui estàs, tenen un sentit i quan ella no hi és, es moren, perquè són paraules que ja no tornaràs a fer servir. I en aquest sentit també hi ha una altra escena molt bonica, que és que quan es retroba amb un carter que durant anys portava les cartes a casa seva, va deixar de portar-lo i llavors es retroben un dia pel carrer i diu, i el carter parlen, diu, intercanviem cortesies, i llavors el carter pregunta, et comment va madame? I ell ha de dir, madame est morte. Em vaig trobar dient, i mentre m'explicava i s'afrontava la seva consternació, pensava, fins i tot mentre estava parlant, ara he de passar per tot novament en francès. És a dir, que el dol i el, tot el que havia viscut, ara ho vivia en una altra llengua. No?
I això és una cosa que, a més, em permet saltar a dos llibres d'un escriptor que jo trobo excepcionalment bo i dotat, que és el Joan Lluís Lluís. Que, per estrany que sembli, les seves dues últimes novel·les connecten directament amb Nivells de vida del Barnes.
Oh, mira, estic veient la coberta d'un globus aerostàtic.
Sí, 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 sí. L'últim és El navegant, que, però és que té a veure exactament amb, aquesta, amb aquest episodi que expliques. El navegant és la història d'un nen de Perpinyà, del carrer de la Fusteria, nascut el 1852, que té un do monstruós, que és que qualsevol llengua que simplement una paraula ni sigui traduïda, l'assimila tota immediatament. És algú que és una mena de políglot, però t'anava a dir diabòlic, pràcticament. Eh? I al mateix temps, molt clarament, l'assimilació de cada una d'aquestes llengües és un tornar a començar-ho tot. És una novel·la, El navegant, organitzada per capítols, que cada un d'ells és l'assimilació, sempre problemàtica i sempre màgica i, per tant, sempre suspecta, d'una llengua que va modificant cada vegada més aquest protagonista. Però és que més enllà d'això hi surten globus, que aleshores ja comencen a ser punts de confluència una mica màgics, també, perquè no és evident que això passi. I en realitat apareix un globus de l'època exactament de Nadar, que és l'època en què a la Comuna de París, quan París era assetjada pels prussians i no hi havia estrictament cap manera de sortir per via terrestre, es feien servir els globus per transportar el correu, entre altres coses. Que és una cosa màgica quan hi penses. Clar. És a dir, imaginar-te un exèrcit assetjant tota una ciutat i els globus. Els globus, en un sentit, els globus sortien de París i de tornada eren coloms missatgers que es feien servir. I això recorre tota aquesta novel·la, El navegant, del Joan Lluís Lluís, que connecta amb la novel·la anterior del Joan Lluís Lluís a través d'una cosa que aparentment no hi té res a veure, però connecta gràcies al Barnes. Perquè Les cròniques del Déu Coix és una novel·la que va de la pèrdua completament i del dol completament, però no és el dol d'una persona, és el dol del món. Perquè és la història de Vulcà. És la història d'un déu grec que ha sobreviscut a la desaparició dels déus grecs i que es troba vivint en un món que ja no és el seu món. I és un llibre fascinant. Jo no sé, realment fascinant. És un llibre ple de raconades que penses com se li ha pogut acudir a algú a aquesta situació i, sobretot, no acudir, sinó com pot haver-se instal·lat amb tanta familiaritat en aquest paper que t'adones que, a més, aquesta projecció d'un novel·lista en els seus personatges, que suposo que sempre passa, es torna molt còmica, perquè t'adones que Vulcà deu tenir molts trets de caràcter del Joan Lluís Lluís. Això és una cosa trinxant.
Molt bé, li preguntarem el dia que vingui. Li preguntarem. A l'equipatge de mà de la Maria hi havia aquests llibres, entre d'altres, el Jordi també n'ha portat alguns.
Sí, mira, jo he portat un llibre que jo crec que quan el Julian Barnes escriu Nivells de vida, el publica el 2013, acaba d'escriure'l, segons diu la nota del final, a l'octubre del 2012. La seva dona es va morir el 2008, o sigui que han passat 4 anys. T'he de dir que a més hi ha un moment on ell diu dintre del llibre la data del 2008, i esclar, llegit des del 2017, de cop penses, ostres, fa 9 anys que hi ha un procés de dol, que no és real, lògicament, perquè ell probablement avui passa una altra pàgina, o no, li hauríem de preguntar. Hi ha moments que no queda tan clar. Però jo crec que quan escriu aquest llibre, ell té present, n'estic segur, vaja, té present un altre llibre que en la tradició anglosaxona, i sobretot anglesa, és molt important, que és Un dol observat, de C.S. Lewis. C.S. Lewis és aquest senyor que era professor d'universitat, que havia escrit novel·les juvenils del Nàrnia, no? El món
sí,
de Nàrnia.
Les cròniques de Nàrnia, sí.
Exactament. I se li va morir la seva dona, amb la qual només feia 3 anys que vivia, però havien sigut 3 anys, segons explica, d'una felicitat absoluta, i aleshores va agafar quaderns en blanc que tenia per casa i va anar apuntant coses, va anar, diguem-ne, prenent notes, i quan al cap d'un any i mig o així, de cop va decidir publicar-les amb pseudònim, perquè no volia, hi havia una part personal que no volia que hi hagués la implicació, i en canvi un cop ella es va morir, que es va morir de fet un any i mig després, els seus hereus van decidir publicar-les amb el seu nom, i allà és quan va agafar el llibre, va agafar volada. Un dol observat és molt semblant, el plantejament és molt semblant al que fa el Julian Barnes a la tercera part, però amb una diferència radical, que és que Lewis era catòlic. I per tant, hi ha moltes pàgines on el que es pregunta és per què Déu l'ha abandonat i per què Déu l'ha fallat, que curiosament és una cosa que el Barnes en tot el llibre, en tota la tercera part, s'afanya tot sovint a treure-la del davant, a dir, bueno, és que jo no crec en Déu, és que no hi ha un Déu. Jo crec que en el fons hi ha un diàleg sobre aquestes dues coses.
Hi ha un moment, efectivament, en el qual diu, vaig explicar a un dels pocs cristians que conec que estava greument malalta. I va contestar que pregaria per ella. No m'hi vaig oposar, però terriblement d'hora vaig haver de comunicar-li, no sense amargura, que el seu Déu no semblava haver estat gaire eficaç. Recordant aquesta idea, efectivament, l'aproximació d'un catòlic, en el cas de C.S. Lewis,
sí,
és bastant diferent.
En el llibre aquest, que és un llibret, a més, també, de 70-80 pàgines, que va publicar fa anys ja Columna, però que jo crec que es deu poder trobar, Un dol observat, i comença amb aquesta frase. Ningú no m'havia dit mai que el dol s'assemblava tant a la por. I, curiosament, hi ha algun lloc on Barnes també parla de la por. I, en canvi, per exemple, ara així, obert el llibre, una frase sobre diu... Alguna gent amable m'ha dit, és amb Déu. En cert sentit, això és ben veritat. Igual que Déu, ella és incomprensible i inimaginable. I precisament aquest, una de les diferències, diguem-ne, i que per mi juguen a favor del Julian Barnes, és aquesta idea de que no existeix, però alhora existeix. I per tant, està això com en una mena d'inframont que em fa pensar, que és un inframont, no és gens esotèric, Per mi és una cosa molt relacionada amb el record i amb la presència, amb aquest fet que el Barnes també destaca, que quan ella ha mort, ell continua parlant amb ella com si fos una presència, no? I això en aquest altre llibre del Lewis també hi és, no? I que em fa pensar en aquella frase famosa del David Foster Wallace, que deia que totes les històries d'amor són, en el fons, històries de fantasmes.
Té gràcia, és veritat. Escolta'm, tens aquí una aproximació filosòfica abans de...
Exacte, sí, aquest és un llibre que he portat, tot i que només l'he fullejat, perquè és molt recent, i que es diu L'experiència de la pèrdua, assaig de filosofia literària del Joan Carles Mèlic, acabat de publicar per Arcàdia, i que, bueno, donant-li un cop d'ull, doncs també és això, diguem-ne. Podríem dir que és al revés del tapís, és aproximar-se o acostar-se a la pèrdua, al dol, a l'enyor de la persona estimada, a través de la literatura i sobretot a través de la filosofia i de la teoria. No? I és, bueno, pot ser una aproximació també interessant, per qui li agradi, doncs, de Joan Carles Mèlic, L'experiència
de la pèrdua. Jo, abans de donar pas a la Maria, i una altra lectura també per acabar, en recomano dos. Un que citàvem, si recordeu, fa poc, l'any del pensament màgic de la Joan Didion, és la crònica de la pèrdua, en aquest cas, a la filla, i poc després del marit, i una novel·la nascuda l'any, vaja, el gener del 79, quan Paul Auster rep una trucada i li diuen que el seu pare ha mort, i comença a gestar la invenció de la solitud, que també és la crònica en la memòria paterna i que també parteix d'aquesta pèrdua. Maria, hi ha un vincle també musical en aquest fragment de la tercera part.
Sí, que ens ha colpit a tots, perquè això ho hem comentat, aquesta pàgina, que tots era una pàgina que la volíem llegir, i per tant la llegim i prou. La primera obra a la qual em va portar va ser Èdip. La primera obra, Electra. Però quan presenciava aquestes tragèdies tan sumament cruels en què els déus infligeixen càstigs intolerables per les ofenses dels humans, no em sentia transportat a una cultura llunyana i antiga on regnaven el terror i la compassió. Al contrari, em feia l'efecte que Èdip i Electra venien a mi, a la meva terra, a la nova geografia on ara vivia. I força inesperadament em vaig enamorar de l'òpera. Durant la major part de la meva vida m'havia semblat una de les formes artístiques menys comprensibles. En realitat no entenia de què anava. Tenia prejudicis contra aquells excursionistes tan empoleinats que semblaven haver-se apropiat del gènere, però sobretot era incapaç de fer el salt de la imaginació necessari. Les òperes em semblaven obres de teatre d'allò més inversemblants i mal construïdes, amb personatges que es cridaven a la cara tots alhora. El problema de partida, el de la incomprensió, el va corregir la introducció de sobretítols. Però ara, en la foscor d'un auditori i en la foscor de la pena, la inversemblança de la forma es dissipava tot d'una. Ara semblava força natural que la gent de l'escenari es cantessin els uns als altres, perquè la cançó era un mitjà de comunicació més primari que la paraula parlada. El Don Carlo de Verdi, l'heroi amb prou feines acaba de conèixer la seva princesa francesa, al bosc de Fontainebleau, i ja està de genolls cantant «Em dic Carlo i t'estimo». Sí, vaig pensar. Ja és això. La vida és així. I hauria de ser així. Cal concentrar-se en allò que és essencial. Naturalment, l'òpera té una trama, però la seva funció principal és presentar els personatges el més ràpidament possible perquè es puguin posar a cantar les seves emocions més profundes sense que sobti. L'òpera no va amb embuts, igual que la mort.
Queda clar, no podria haver-ho dit millor, Julian Barnes. L'òpera no va amb embuts, la mort i l'amor lligats també literàriament, musicalment, tampoc. Efectivament, ara tindrem ocasió de comprovar-ho per la via wagneriana. Maria Buiga, Jordi Puntí, gràcies pel repàs avui a partir d'aquest Nivells de Vida.
Que vagi bé, que vagi i fins bé. La setmana entrant.
Adéu. Fins la setmana que ve.
Ciutat Maragda. La literatura a Catalunya Ràdio.
Seguim a Ciutat Maragda parlant avui de l'amor i de la pèrdua, i ara amb aquestes veus d'Irene Orín i Stefan Wink, és a dir, Isolda i Tristany, concretament el llarguíssim duet d'amor del segon acte en la producció del Tristany i Isolda, que es pot veure al Gran Teatre del Liceu aquests dies fins al 15 de desembre, concretament. I ara saludem la Maria Montes, que és musicòloga, violinista i medievalista vocacional. Com estàs?
Hola, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Al contrari, gràcies per venir a Ciutat Maragda. Acompanya, a més de Catalunya Música. La podeu sentir els dissabtes a les 5 de la tarda al programa Sons a l'Edat Mitjana. I ara pensava, Maria, que la Tristany i Iseu, o Isolda, vaja, una història, que és una història que a tu t'ha preocupat particularment, perquè llegia en el programa d'aquesta producció que sentim del Liceu un text que has escrit on dius: la parella que amb el seu amor va contradir les convencions socials i d'una història en va fer mite. Mita, és una paraula molt grossa.
Sí, sona gros, però jo crec que és bastant acurat dir que des del seu sorgiment, que va molt més enrere del Wagner, molt més enrere del segle XII, fins i tot, és una història que ha captivat els seus lectors, oïdors i públic en general, i que realment sempre ha tingut aquest punt d'originalitat que ha fet que en les diverses èpoques tots ens hem pogut sentir identificats i cridats per aquesta història d'amor tràgic, al cap i a la fi.
Perquè, ara deies, abans fins i tot del 12, perquè abans, és a dir, des dels mitjans del 12 hi ha hagut un munt d'escriptures i reescriptures, penso la Begul, potser una de les més conegudes, l'alemanya, que tinc aquí la versió de Ciruela, de Gottfried von Strasbourg, en realitat és la segona versió alemanya, no?, en la qual es basaria Wagner per l'òpera.
Sí, sí, aquesta va ser la font de Wagner, però com bé deies, les fonts escrites inicials, les més antigues que conservem, ens fan mirar cap a l'entorn del segle XII de mitjans, una escrita en francès, en llengua romànica ja, però que realment parteix d'unes matèries anteriors que ja venien de les illes britàniques. Per tant, és aquesta història de la matèria de Bretanya que s'escola a través dels monarques anglesos, que a partir del segle XI comencen a ser d'origen normand, i es fa aquesta connexió entre les illes i el continent i fa que trasbassin totes aquestes històries i llegendes d'origen cèltic.
Imagino que, a més, la difusió de la història li deu molt a la lírica dels trobadors, també, no?
Sí, però ara m'agrada que treguis aquesta qüestió dels trobadors, perquè moltes vegades pensem que l'amor medieval és el que es descriu a la lírica trobadoresca i que el Tristany també està molt lligat als trobadors. Doncs bé, són dos amors completament diferents i això lliga amb la idea d'originalitat que et comentava al principi. La fina amors que descriuen els trobadors sorgeix al context de les corts franceses, justament del segle XII, també amb aquest boom de la literatura romànica, però és un amor que busca no ser mai satisfet. És el que es realitza quan no es pot arribar a tenir l'objecte desitjat, en aquest cas la dama, no?, per part del cavaller. I Tristany, la seva originalitat rau en que realment és un amor que es consuma i que en aquesta consumació, en aquesta realització, és on hi ha també la tragèdia i la intensitat del drama, no?, d'aquesta història. Per tant, són dos amors diferents, però que també conviuen en aquest entorn temporal, en aquest espai temporal.
Perquè, per tant, la versió o la visió, per dir-ho així, romàntica de Wagner, ell té fins i tot una noció mística d'aquest amor lligada en bona part d'aquesta angoixa del desig de la filosofia de Schopenhauer, en la qual també es basa, no?
Exactament. La idea de Wagner, la visió de Wagner del Tristany i Isolde, com ell l'escriu, és molt lligada al seu moment històric, també al segle XIX, a la filosofia que ell ja coneixia molt bé, de, com bé deies, Schopenhauer, i aquesta idea de l'amor tràgic, místic i de la unió en el dolor i en la mort, sobretot, quan no es pot assolir l'objecte desitjat, l'objecte estimat, quan ja és impossible perquè l'espai i el temps no ens ho permeten, l'única manera de culminar seria morir, aniquilar-se. Doncs, clar, és una visió que realment no té res a veure, o està connectada en punts, però no és exactament igual, com si diguéssim, que la medieval. Són bastant allunyades.
Són diferents, eh? Mira, sentia i llegia un dels moments en els quals Tristany, aquest magnífic i llarguíssim també duet d'amor, no?, del segon acte, un dels moments climàtics segurament de l'òpera, diu Tristany: si morís per amor, moriria de bon grat, però com podria morir amb el meu amor i que la vida eterna acabés amb mi, no? I això em portava polvo serán más polvo enamorado, és a dir, és amor constant més enllà de la mort.
Sí, sí, realitzar-lo, o sigui, el punt, l'objectiu final és morir i trobar-nos més enllà d'aquest món que ens limita i que no ens deixa viure el nostre amor i trobar-nos a l'altra banda de la vida, no?
Clar, que en bona part també això és paradigma de l'amor romàntic, en el sentit que ara deies, no? En el sentit que qualsevol persona pot anar més enllà i la consumació no es queda en el terreny físic.
Exactament, però ja et dic, és una visió molt pròpia del segle XIX, la que volca Richard Wagner en la seva òpera, i que la vessant medieval és un palet diferent.
I a més, com és sabut, basada, vaja, en el cas de Wagner, no?, a Mathilde Wesendonck, la dona del seu protector i mecenes, de la qual van tenir una relació adúltera, un amor així que suposo que devia ser complicat.
Exacte, és la seva vivència personal, biogràfica, va dir: quina història puc buscar d'un amor que no acabi de funcionar, com per reflectir la meva vivència personal, i és quan justament aparca el que estava escrivint en aquell moment, que eren una sèrie d'obres relacionades amb l'anell, amb la tetralogia, i diu, ara em dedicaré només a escriure el Tristany, que és el que a mi em ve de gust.
Mm-hmm. Hi ha un moment d'una frase coneguda, un musicòleg, Christian Merlin, no, que diu, no és que Wagner hagués escrit Tristany perquè estigués enamorat, sinó que es va enamorar perquè escrivia Tristany. No?
És molt bonica aquesta frase, m'agrada molt, i és veritat aquest punt, no, de dir, vull descriure el meu amor i necessito un instrument que li faci justícia, i va trobar aquesta història de Tristany que li va venir perfecta.
Exacte. Maria, l'apartat bibliogràfic, per dir-ho així, veig que has portat una edició de Ciruela, la qual jo en tinc una altra, que diu Tristan e Isolde, perquè és aquesta versió que compila les dues alemanyes, la Eilhard von Oberg i Gottfried d'Estrasburg. Tu en tens una altra, amb sí. Tristan i Iseu, que tu escrius Iseu.
Sí, a mi m'agrada perquè és realment a partir del segle XII, que és quan sorgeixen aquestes històries, comencen a escriure's de moltes maneres. Jo suposo que pels escriptors medievals era un nom poc freqüent, era d'origen anglès, i aleshores cadascú l'escrivia una mica com li semblava. Però aquesta edició que comentes, jo me l'estimo molt, és de Ciruela, amb el pròleg d'Isabel de Riquer, que realment recomano molt, que el que fa és recopilar les primeres versions que tenim, sobretot d'arrel francesa, que són les de Tomàs d'Anglaterra, Verol, i també alguns poemes com els Lais de Maria de França, el Lai que tracta del tema tristanyà, i diverses edicions, això, que realment el tema i el misteri que les envolta és que són versions que són incompletes. Algunes els hi falta al principi i al final, d'altres episodis intermitjos, i ens permeten doncs d'imaginar-nos un Tristany original que realment no sabem mai si va existir un Ur-Tristany, com li diuen els teòrics, sinó que és com un compost de diversos Tristanys que ens permeten de fer-nos aquesta idea global de la història que es va construint a mida que els autors la fan seva sobre un origen comú.
Mm-hmm. També és la temptativa que va fer Joseph Bédier en aquesta edició del 1900, concretament la primera publicació, dels romans de Tristany i Isolde, que Quaderns Crema va editar amb la traducció gloriosa de Carla Riba, una traducció d'una gran poesia i presentació de Martí de Riquer, tu que citaves ara.
Ai, l'Isabel, sí.
Exacte, l'Isabel de Riquer. Hi ha un element també, Maria, que tu destaques i que em sembla interessant de comentar, que és un element màgic que també ha donat molta literatura, no només bibliogràfica, sinó literatura musical, que té a veure amb el filtre d'amor. Aquesta és Adina, hem canviat de registre i no som ara, som en Donizetti amb l'Elisir d'Amore, que parteix, efectivament. De fet, és en clau còmica veu d'aquesta idea, no?, d'un elixir d'amor que màgicament pot enamorar les dues persones que s'enfronten, i concretament la protagonista, Adina, doncs aquí està llegint, descrivint el moment en el qual Isolde pren, juntament amb Tristany, aquest beuratge, no? Per tant, el filtre d'amor característic de tota aquesta tradició.
Sí, realment, la idea de l'element màgic que fa que la història avanci, ja la trobem molt en aquesta matèria de Bretanya, en aquestes llegendes que venen de les illes, i realment és clau amb aquesta història de Tristany i Iseu, perquè és el que fa que l'amor sorgeixi. Clar, aquí sí que hi ha un punt molt, molt curiós, que és la diferència bàsica entre la història medieval, les versions medievals, i la versió de Wagner, ja partint d'aquestes fonts alemanyes. I és que en les versions, per exemple, de Tomàs d'Anglaterra i de Verul, el filtre és begut de forma accidental. Ells tenien set, es trobaven al mar, tenien set, i van dir, bevem-nos això, que realment resulta que finalment era aquest filtre que, de fet, ara m'estic embrancant, però recuperarem el fil. És un filtre que la mare d'Iseu elabora perquè la seva filla s'ha de casar amb el rei Marc de Cornualla. Mm-hmm. I com pensant, dient, fem-li una mica més fàcil la vida a aquesta dona que es casarà amb un home que ni coneix, li prepararem aquest filtre. Doncs el portava preparat per aquest casament i ella el veu per accident amb Tristany, és d'aquí d'on surt tot el problema.
Així una rebedia, per exemple, la seva versió.
Doncs Wagner no, Wagner és el que busca, no? És dir, bevem aquest filtre i enamorem-nos bojament i transgredim amb tot el que tenim al voltant gràcies a aquest punt. Aquesta intencionalitat és el que em refereixo, que difereix entre les versions més antigues i aquesta versió romàntica.
Hi ha la serventa, no?, que ofereix, en comptes del filtre de mort, i el filtre d'amor que els condemna, i que això, parlant de l'amor tràgic, també hi ha aquesta curiositat, o aquesta, en fi, aquesta idea de destí fatal que té a veure amb el fet d'un amor que neix condemnat.
Sí, sí, tant és una tragèdia, des d'aquest punt d'accident o voluntarietat, al final sabem que no serà bo per cap de les parts, per tant, és un dels punts també originals respecte a les anteriors històries de cavallers que narraven aquests amors amb princeses i donzelles, que normalment acabaven bé, doncs, aquesta no... No té un bon final.
No té un bon final, cosa que és pròpia també del romanticisme, certament. Exacte. Però m'imagino, Maria, que l'edat mitjana encara arrossega, i som al segle XXI, molts mites falsos, molts d'ells, sobre les relacions de parella, les relacions d'amor, no? Tu que t'hi has dedicat, quins són els més greus que hauríem d'esterrar?
A veure, és una pregunta complexa, la que em fas, perquè hi ha hagut també molts mals entesos en el sentit de llegir literalment, per exemple, la poesia, la lírica trobadoresca, la fina amors dels trobadors, i entendre que realment era una idea de posseir l'estimada, quan... I traslladar literalment el que s'explica amb el poema sense tenir en compte el context en el que això sorgeix. La lírica trobadoresca, aquesta fina amors, el que busca és reflectir una idea social. La dama és un estament social al qual el trobador no hi pot accedir, i és un reflex del feudalisme, que és el sistema que en aquell moment està funcionant. Per tant, hem de tenir en compte aquesta idea i aquest codi, saber que es tracta d'un codi cortès que no respon a unes pràctiques reals d'amor i de relacions de parella. Dit això, a l'edat mitjana també hi ha aquest punt misògin, sobretot ja a les darreries. És curiós, això arriba ja més aviat a partir del 15, gairebé 14-15, aquests textos que el que fan és menysprear directament la dona i recrear-se amb grans descripcions de com de dolentes i males persones podem arribar a ser, no? Però, en qualsevol cas, això ve més tard. Les trobaïrits, per exemple, aquestes dones que escrivien poesia trobadoresca, els manuscrits contemporanis són representades exactament de la mateixa manera que els seus col·legues masculins. No hi ha un menyspreu, com vindrà després amb les cortesanes italianes del Renaixement, que se les pinta ensenyant una espatlla, o com amb un punt sexual i de menyspreu inferit allà al darrere, sinó que les dones a l'edat mitjana podien ser productores de cultura, coordinar les seves propietats quan els seus marits no hi eren, ser titulars dels seus propis negocis, tallers. Per tant, crec que hi ha prou feina com per descobrir i treure aquesta vessant més fosca de l'edat mitjana, que encara la tenim una mica arrossegada, com deies.
Exacte, i en un moment de vindicació de molts drets, no estaria malament, efectivament, tornar i tombar la mirada, no? A uns 800 anys enrere.
En algunes coses, sí.
No, exacte. O fins i tot per revisar-ho, o per qüestionar-ho, o per mirar de traduir els valors que tenim al 21. Maria Montes, moltíssimes gràcies avui per portar-nos aquest repàs de l'amor medieval, en el sentit tràgic, en el sentit també wagnerià. Et seguirem a Catalunya Música, els sons de l'edat mitjana, insisteixo, els dissabtes a les 5 de la tarda. Maria Montes, gràcies i fins l'altre.
Gràcies a vosaltres.
I amb el Liebestod de fons, aquesta mort d'amor, un dels moments més vells, el Tristany i Isolda, sens dubte arribem al Liceu per parlar d'aquest muntatge amb el seu director escènic, l'Àlex Uller. Àlex, què tal?
Molt bé, molt bé.
Com anem? Escolta'm, enhorabona per aquest primer Wagner escènic, diguem-ne, aquest Tristany i Isolda, que neix, tu expliques, un plantejament escènic que neix sobretot des de la dimensió simbòlica, és a dir, volia subratllar el que té de símbol.
Bueno, és que la pròpia peça, vull dir, que aquest plantejament de l'amor des d'un punt de vista místic o espiritual, doncs necessitava d'algú que no fos molt descriptiu, no? Sinó molt al contrari, portar el públic en un estat quasi físic i mental, i per això amb l'Alfons Flores vam decidir, doncs, de fer aquest espai simbòlic, tot i que representa una lluna, un castell, no? El pes que suposa el passat en el tercer acte pel Tristan, bueno, una mica aquesta era la idea del joc.
Amb una esfera colossal, que efectivament en el segon i el tercer acte té molta més presència, no? I que inicialment veiem gairebé insinuada i que a més serveix per projectar-hi, jo crec que té molt a veure amb els sentiments, les emocions, perquè és una esfera en la qual de cop i volta podem veure-hi flames, podem veure-hi, no?, diferents elements que imagino que jugues també simbòlicament amb els personatges.
Bueno, el que es busca amb el vídeo sempre és suggerir, no? És a dir, tot allò que el millor... o sentiments, o un canvi d'espai, doncs això tot possibilita molt el vídeo, no? També hem intentat no ser descriptius, malgrat aquest foc, però bueno, ja no el vam fer, el vam fer en blanc i negre, buscant sobretot que tingués tota una coherència, no? Una cosa monocromàtica, i buscant d'alguna manera doncs, aquest viatge cap a l'interior que fan els protagonistes.
O la descomposició de tot plegat, quan crec que en un moment amb el rei Marc, no?
Bueno, és el moment com que se li destrossa el cor, tot se li derrumba, llavors bueno, era una metàfora, diguem-ne, del món que d'alguna manera se li derrumbava, no?, en aquell moment.
Quina diries, Àlex, que és l'aproximació que algú, per exemple, que no conegui l'obra o que no hagi musicalment transitat a tot aquest terreny, tot aquest enamorament sobtat de Tristany i Isolda, quina és l'aproximació amorosa?
Bueno, el Wagner deia que com que ell no havia viscut mai, no?, no havia tingut mai una relació amorosa d'aquestes característiques que, bueno, que erigiria com una espècie de monument aquesta obra cap a aquest amor que no havia ell tingut, mai havia tingut, no? Jo sempre defineixo l'obra com dos antagonistes que acaben sent protagonistes d'una torturada història d'amor, no? D'alguna manera és aquest viatge, però a partir del filtre, que això és molt important, no? Aquest filtre màgic que d'alguna manera els hi anul·la la voluntat i no deixa de generar un cert egoisme perquè ells es converteixen en el centre del món. Per això també aquesta esfera m'agrada molt, és una cosa molt subliminal, no? Però bueno, és com un món i ells allà al mig, ells a dintre, no? Com si fossin el pinyol de...
També hi ha, per descomptat, una importància enorme i un joc molt important amb la llum i les ombres, la nit i el dia i tot plegat, no?, amb la il·luminació. Crec que això en veu.
Sí, bueno, és que aquí he tingut un gran il·luminador, l'Urson en veu, que ha treballat amb el Wilson, ha treballat amb l'Austin Mayer, amb la Sasha Walls i amb el que portem ja molts anys col·laborant. I és que és un il·luminador que no és que il·lumini, és que crea atmosferes, no? I genera espais. I en una hora de 4 hores i mitja, en una obra de 4 hores i mitja, realment ha d'haver-hi també una dramatúrgia, no solament des de l'aspecte, diguem-ne, actoral, sinó amb l'aspecte de llums, lligat amb la música, amb la pròpia escenografia. I quan tot, i jo crec que és el que hem aconseguit amb aquesta peça, té una coherència, no?, és quan realment la gent s'arriba, s'emociona, no? Això és el que el senyor, a més, ho deia el Wagner, no?, que l'òpera era l'espectacle total. Doncs jo crec que aquí hem aconseguit una mica, doncs això, no?, agafar totes les disciplines que intervenen en una proposta d'aquestes característiques i que totes tinguin una coherència, que tinguin un fil conductor, no?, que et porta de principi a final. I que jo crec que del que estic més orgullós és que tota la gent que ha anat venint diu: ostres, m'ha passat volant. I dius: home, doncs molt bé, això és un gran piropo, no?
Quina és la feina més difícil quan un es planteja escènicament aquesta obra? Penso, per exemple, no?, en el que abans en parlàvem, amb el duet del segon acte, són 40 i pocs minuts.
La dificultat d'aquesta peça està, diguem-ne, amb la interiorització que han de fer els cantants, ser una peça tan llarga, de cada moment, en cada estat, o sigui, la transició dels estats emocionals constants que hi ha a la peça, doncs aquest treball és un treball molt, diguem-ne, durant el procés d'assajos, no? Aquells, això, que tinguin la capacitat, diguem-ne, a cada moment de saber en quin estat emocional es troben, no? I després hi ha tot un treball, vulguis que no, diguem-ne, de gestualitat, de mirada, és molt sutil, és un treball molt minimalista en aquest sentit, no? I on jo crec que ha de primar el menys és més.
Tu vens de fa no tant d'estrenar a Madrid un holandès errant, per tant ja portes un parell de Wagners a la maleta. M'imagino que la gent que s'aproximi en aquestes obres passades pel teu filtre, diguem, des del teu currículum, no?, penses en Àlex Oller i molta gent encara pensa a la Fura dels Baus, potser se sorprendrà amb això de que deies, amb la subtilitat, amb el minimalisme amb el qual has abordat aquests dos treballs.
Sí, bueno, però aquesta una mica, diguem-ne, és la meva manera de fer, no? Jugo amb l'espectacularitat, amb l'espai, amb les llums, amb el vídeo. Vull dir que això és molt de llenguatge forero, no? I que el que la gent entén com a fura pues sempre és espectacle. Però bé, a mi m'agrada molt contraposar-ho, diguem-ne, a tot aquest treball de dramatúrgia, aquest treball actoral, no? Que em sembla més que important, perquè és amb el que arribes finalment a emocionar l'espectador, no? Quan un cantant, actor, es creu realment, i a vegades és difícil perquè són temes que creure tu, però és que tu tens que creure, jo sempre els dic, no? És que si no t'ho creus, si no ho passes per dintre, no? Si solament es queda fora amb la gestualitat, no? La gent no s'emociona, no? I aquest ha estat el treball complicat d'aquesta peça.
Són, com tu deies abans, pràcticament 4 hores i mitja d'òpera, amb molts moments emocionalment intensos, amb molts moments de clímax, fins i tot. Si haguessis de triar, amb la dificultat que això té, una peça, un moment d'aquells que ericen la pell i els braços i que surts una mica levitant de la sala...
Home, jo crec que al final, no? Amb l'àrea final de la Isolda, quan el Tristan ja es mor, o sigui, Miguel, és un moment que em posa la pell de gallina. I així com a preferència, el tercer acte m'agrada molt, musicalment, i a més jo crec que l'Estefan l'altre dia el va abordar, vull dir, el tio estava realment no, en un estat, vull dir, que et portava, i sent al final que ja han passat unes quantes hores d'obra, és la part per mi més difícil, no? Després de cantar el que has cantat una hora cantant, i home, jo, bueno, sí, és poder la part que m'agrada més.
Amb aquesta complexitat tècnica que té durant tantes hores, morint-te, a més, que el personatge ja està ferit des del final del segon acte.
Mora mai, oi? Sembla que si es mora, si es mora. Però, bueno, aquesta cosa, no? Vull dir que és que agafes el públic, no? des del principi del tercer acte i l'has de mantindre fins al final. Aquesta és una dificultat, eh? No, realment ha fet un treball excepcional. I la Irene Teorin també, tots, i la Sara, i el Gri, i l'Albert... Crec que hi ha un dels millors cas que pots tindre per fer aquesta peça en aquest moment.
Efectivament, un cas extraordinari i una producció i un muntatge que també ho és, Tristan i Isolda, fins al 15 de desembre aquí al Gran Teatre del Liceu. Àlex Oller, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins una altra.
El Liebestod d'Isolda, més enllà del plany o de la mort per amor, ha estat llegit com una autèntica transfiguració, un punt final majestàtic que avui ens acompanyarà en la veu de la gran Isolda del seu temps, la soprano sueca Birgit Nilsson, en un enregistrament de l'any 56 amb la Filarmònica de Viena. Us hem acompanyat avui Carla Verdés a la producció, Rosa Silloé al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Amb el Liebestod, en la veu de Birgit Nilsson, ens acomiadem fins la setmana que ve.